Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant. A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola a tothom, què tal estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més fidels a la nostra sintonia, Ràdio Estel, i al programa La taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Avui comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el tercer de Quaresma, i ho farem amb els nostres tertulians, Conxita Salvador, mossèn Josep Montoya i mossèn Joan Fenosa. Tot seguit els hi presentem. Conxita Salvador és, juntament amb el Josep Montoya, que és diaca permanent del nostre bisbat, que ara saludarem també, són delegats de Família i Vida al nostre bisbat d'Urgell i també responsables pastorals de les parròquies de la Vall Fosca i Senterada, al Pallars Jussà. Saludem a tots dos. Hola, Josep, i hola, Conxita.
Hola, ben retrobats. Hola, Maria.
Gràcies per ser aquí. I també tenim mossèn Joan Fenosa, que és rector de la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Què tal, mossèn Joan?
Molt bé.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies per convidar-me.
L'Àlex Alsina produeix el programa i avui té cura també de la part tècnica. Maria Marín, qui els parla, presenta i modera aquesta tertúlia sobre la litúrgia dominical. Dit això, comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
I comencem tot escoltant la primera lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma, que és del llibre de l'Èxode i del capítol 20.
En aquells dies, Déu digué aquestes paraules: Jo sóc el Senyor, el teu Déu, que t'he fet sortir de la terra d'Egipte, d'un lloc d'esclavatge. No tinguis altres déus fora de mi. No et facis cap escultura ni cap imatge de res del que hi ha dalt al cel, a baix a la terra o a les aigües que neixen de sota la terra. No adoris imatges ni els donis culte, perquè jo, el Senyor, el teu Déu, sóc el Déu gelós. Castigo les culpes dels pares en els fills fins a la tercera i la quarta generació, dels qui no m'estimen, però sóc bondadós fins a milers de generacions dels qui m'estimen i guarden els seus manaments. Quan juris, no prenguis en va el nom del Senyor, el teu Déu, perquè el Senyor no deixa sense càstig el qui pren en va el seu nom. Celebra el repòs sagrat del dissabte. Durant 6 dies treballa i ocupa't de les feines que calgui, però el dia 7è és dia de repòs. Dedica't al Senyor, el teu Déu. No us ocupeu en cap treball, ni tu, ni els teus fills, ni les teves filles, ni els teus criats, ni les teves criades, ni els teus animals, ni els forasters que resideixen a les teves poblacions. Perquè el Senyor en 6 dies va fer el cel, la terra i el mar, i tot el que es mou en aquests llocs, però el dia 7è va reposar. Per això el Senyor va anar el dissabte i em va fer un dia sagrat. Honra el pare i la mare i tindràs llarga vida al país que et dona el Senyor, el teu Déu. No matis, no cometis adulteri, no robis, no declaris falsament contra un altre, no desitgis la casa d'un altre, ni tampoc la seva esposa, el seu criat, la seva criada, el seu bou o el seu ase, ni res que sigui d'ell.
Decàleg de l'aliança entre Déu i el seu poble, que fou lliurat al peu de la muntanya del Sinaí. Són unes normes de vida que els dona el Déu que els alliberarà de l'esclavatge d'Egipte. Qui vol començar aquesta lectura, què ens diu avui dia? Mossèn Joan, si vol vostè.
Bé, primer que tot, adorar a Déu, jo sóc el Senyor, el teu Déu, i t'he fet sortir de la casa o de la terra d'Egipte. I no adoraràs a altre Déu. A l'Antic Testament se'ns porta la qüestió de les imatges. I pensant en això, i al començament, jo penso que el Nou Testament, com comença tot això que nosaltres venerem imatges? Sembla que és el segle segon, si no m'equivoco, i que cap al 200, després de Crist, i que ens porten per una idea missionera, imitant d'altres religions. O sigui, que pensem les imatges perquè ens serveixen avui a nosaltres. Per tant, adorar a Déu no vol dir que posem, no sé, per exemple, la meva mare, per dir una idea. Tenia una devoció terrible o molt forta a Sant Antoni Abat. I cada vegada que sortia, que deixava les gallines a la nit a casa, allà al corral, feia un pare nostre a Sant Antoni perquè es guardés aquella nit. Bé, això és idolatria o no? No sé què penseu vosaltres.
És una religiositat popular, que es diu. Sí,
sí, però
es veu molt això, eh?
Clar, aquí està la cosa. Sí, jo ara parlo de la meva mare, però puc parlar de moltíssimes persones. Uh-huh. I la meva mare és morta fa anys, però que m'on doni en compte. Aquesta primera cosa, adora a Déu, què vol dir? O sigui, la idea és aquesta. Adorem a Déu en la seva essència, que no, que el que diu Sant Joan, Déu no l'ha vist mai ningú.
Penso que és més viure amb la consciència de que hi ha un Déu que ha creat tot i, doncs, evidentment, a través de Jesús hem vist que se'ns ha mostrat com a pare. Potser, no sé, seria una mica una intuïció del que dius tu, Joan.
Potser sí, vull dir, és que, a més, el catolicisme, mireu, i les ortodoxes encara més. Tenim una proliferació d'imatges, de retaules, d'icones, a tot arreu. O sigui, a tot arreu hi ha la representació.
Potser per això, perquè l'home necessita el no haver vist a Déu, necessita d'un referent per poder-s'hi acostar. I aleshores, totes aquestes figures populars pujades als altars són els que ens donen aquest voler venerar o voler transportar o voler apropar-nos a aquest Déu a l'estimació, que és el que a mi em suggereix aquesta lectura d'avui. Sobretot és amor. Tot ella parla d'amor, d'estima, de tenir present que no ens hem d'anar a buscar les coses més mundanes o les més quotidianes i venerar-les, sinó venerar els gestos, venerar la proximitat, venerar el poder sentir-nos prop de...
Jo veig també la necessitat aquesta que deies tu de el no veure Déu, perquè no el veiem, si necessitem unes referències, no? I en aquest cas la llei, que és el que es parla també en aquesta lectura, la llei que neix de l'experiència de Déu ens marca una mica el camí, no? I és necessària. Quan vas al port de la Bonaigua o vas a algun port d'aquests al cantó, veus que hi ha uns pals, aquests temps d'hivern que hi ha tanta neu, veus uns pals que van senyalant per on hi ha la carretera, que en aquell moment no la veus, la carretera, però et donen referència per on has de caminar. I és aquesta una mica la llei envers Déu, perquè com a Déu no el veiem, hem de tenir algunes referències, i poden ser el testimoni dels sants, les virtuts de... Tot això és el que ens fa referenciar cap a un Déu que és creador.
Ha sigut una guerra entre tota la història de l'Església, això. Ha sigut una discussió de l'edat mitjana i del modernisme. El Vaticà II ens porta a veure aquesta puresa de Déu, que en diríem la teologia de trobar el misteri dintre nostre. Però el misteri dintre nostre el comuniquem per mitjà del que és sensible al nostre voltant. I sense aquesta sensibilitat, Mireu, o sigui, tu digues que només parla d'amor, parla de càstig també, eh? Castigo les culpes dels pares en els fills fins a la tercera generació. I parle de dir, escolteu, o si o sou dòcils o us passarà el que va passar a Sodoma i Gomorra. Mm. Que m'ho donin compte. Per tant, el primer manament és estima Déu sobre totes les coses, que és això el que vol dir. Però estima Déu vol dir el respecte a Déu. I també volia introduir una altra cosa. El diumenge o el dissabte. El dissabte és dia del Senyor. En la nostra modernitat, on estem, penseu, és dia del Senyor o és dia de l'esquí, és dia del futbol, és dia del cine, és dia d'anar a esquiar. A veure, pensem, sigui, quin valor té avui el temps sagrat. L'espai sagrat sí que ho tenen clar la gent, però el temps sagrat, Pasqua i Nadal. Pensem, i ens ho diu això també, aquesta lectura, és el moll de l'os d'aquesta lectura, santificar les festes. I el dissabte és sagrat. I el dissabte vol dir que Déu va descansar perquè nosaltres descansem, que és el diumenge nostre. No sé què hi penseu amb això, vosaltres.
A mi els manaments, com sempre, que surten a col·lació, sobretot quan el Josep fa les seves homilies, els hi diuen els padrins allà a la vall, m'agraden més les benaurances que els manaments, perquè és una manera de no facis això, no facis allò. I penso, en aquí m'ho he mirat d'una altra manera, i crec que són obstacles que en aquell moment ell potser els havia de posar amb un no al davant, perquè en realitat el que ens està dient és estima, que és el primer manament. I perquè quedi clar aquest primer manament, ha d'anar dient que no a moltes altres coses, perquè si no, no ho entenem.
Bé, continuem endavant. En tot cas, ara ja, si hi ha algun comentari més sobre això, es pot fer. Ara només que ens tocaria ja comentar, escoltar primer i comentar la segona lectura d'aquest diumenge tercer de Quaresma, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol primer.
Germans, els jueus demanen signes prodigiosos, els grecs volen saviesa, però nosaltres prediquem un messies crucificat, que és un escàndol per als jueus i per als altres un absurd. Però aquells que Déu ha cridat, tant jueus com grecs, veuen en ell el poder de la saviesa de Déu, perquè en l'absurd de l'obra de Déu hi ha una saviesa superior a la dels homes, i en la debilitat de l'obra de Déu hi ha un poder superior al dels homes.
Els jueus esperen un messies victoriós i no un crucificat, que és un absurd per als grecs. Déu tanmateix es manifesta en la feblesa absoluta d'un home clavat i mort en creu. Ell és l'autèntica saviesa de Déu. Qui vol començar? Josep?
Sí, jo veig molt, m'agrada molt aquesta lectura, molt curta, però en referència molt al valor que té que tenir la creu per nosaltres, si més no el que ha significat la creu per nosaltres en base d'on ve, no? Tants cops veiem la creu com un espai de dolor, de patiment, i jo veig més aquí una coherència, la coherència de Jesús, que culmina amb la... La seva coherència la culmina en la creu, pel fet de ser coherent. Clar, això a vegades també ens posa a preguntar-me, doncs la mort d'algú pot salvar? Ens salva a nosaltres? Per què ens salva? Com pot ser que la mort, que pot semblar una derrota humanament, ens ha vingut a salvar? Clar, ve donat per això, perquè Jesús és coherent fins al final. La seva relació amb Déu, Jesús, la porta fins a l'extrem, fins a fer-se coherent fins al final. I això nosaltres encara no ho tenim assumint. L'únic que assumim és dir, ah, si em venen desgràcies, si em venen malalties, bueno, aguantaré la meva creu, aguantaré la meva creu. I no, Jesús aquí va ser coherent fins al final. Vull dir, ell hauria pogut evitar anar a Jerusalem i no hauria evitat la creu.
Però se'm volia alliberar, eh? Si podem, faci la vostra voluntat, però traieu-me aquest calze de sobre. O sigui, era humà, Jesús. I el que jo volia preguntar, això ens porta a una religiositat, l'idea és aquesta, o sigui, la religiositat de la creu té sentit avui, en aquest món laic, i a creu a la nostra vida, i això ho sabem tots, hi ha malalties, hi ha disgustos terribles, hi ha depressions, hi ha mort, L'altre dia, fa poc, va morir amb una família tres en una setmana, o sigui, allà a Andorra, que m'ho donin compte, vull dir, un amb un accident de moto, que m'ho donin compte de que hi és, i la gent no sap qui hi és. Per això és un escàndol pels jueus, diu, escolteu, per què passa? Nosaltres que tenim la llei de Moisés i Déu està, el Pare està, Déu està aquí, per què té de passar tot això que un innocent mor en la creu? I això s'ho pregunten avui encara des de l'ateisme o almenys agnosticisme que vivim. Té sentit la creu de Jesús? Té sentit que digui la Conxita, poder l'amor?
Jo, que m'ho miro més del dia a dia, d'una cosa més planera, penso que m'ha fet... que Déu escull, i com que Déu escull, podem entendre la saviesa de Déu un cop ens sentim escollits. Vull dir que potser el món laic d'avui encara no ha sentit que Déu l'ha escollit, que s'ha anat desfilagarsant aquell esperit més de sentiment cap a la fe, i aleshores no entren dintre la saviesa de pensar arribo fins a la creu i la creu em salva. Per això potser aquesta pregunta, no?, de mossèn, de dir quin sentit té la el fet de Jesús crucificat avui. Jo penso, a mi he entès que Déu m'ha escollit, he entès que això em dona poder per entendre la seva saviesa, però ho he de reflexar cada dia, amb el dia a dia, amb els petits exemples, i confiar que arribaré al meu final, com qualsevol altre.
Jo crec que és compromís. La creu és compromís cristià. Ja dic, jo em revelo, o em segueixo revelant personalment, ja dic, com a vivència personal, a veure la creu simplement amb una acceptació del que la vida em vagi donant. No em dóna la gana. Jo veig la creu com un compromís cristià, com una acceptació del compromís cristià. I si vull ser cristià, amb tots els seus... conseqüències fins a l'extrem. I això vol dir donar la vida pels altres sempre i en tot lloc, oblidant-me de mi mateix. Això és difícil? Oh, i tant, clar, evidentment és difícil. Però aquesta és l'autèntica creu, si més no per mi, ja dic.
L'autèntica creu és la de Jesús, però vull dir, l'autèntica creu és la donació total. Sí, que quan estem convençuts, el que deies tu, quan estem convençuts de veritat, és que tenim la il·lusió i l'esperança, llavors veiem en la creu el poder i la saviesa de Déu. Però primer tenim d'entendre de que el meu patiment col·labore amb aquesta creu de Jesús, i el meu esforç ajude, com diu Sant Jaume en la seva carta, ajudi això a entendre de que Déu està present en nosaltres per mitjà de la seva creu, de la seva donació total. És complicat, però de totes maneres em sembla que va per aquest camí, no sé.
Una adhesió, és més adhesió, diguéssim, a la creu de Jesús.
Sí. Això mateix.
Sí, sí.
Proposo que continuem endavant, i ara ens mancaria per escoltar l'Evangeli, però és el moment que aprofitaríem per recordar als oients, doncs, que estem fent aquesta tertúlia amb mossèn Josep Montoya i la Conxita Salvador. Ell és diaca del Bisbat d'Urgell i ella és la seva dona. Tots dos són delegats de Família i Vida aquí al nostre bisbat, i també són responsables pastorals de les parròquies de la Vall Fosca i Senterada, al Pallars Jussà. I també estem conversant amb mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Ara sí, darrera altura, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol segon.
Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem i trobar al temple els venedors de vedells, moltons i coloms i els cambistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots, moltons i vedells, fora del temple, escampant la moneda dels cambistes i els volcà a les taules, i digué als venedors de coloms:
traieu això d'aquí, no convertiu en mercat la casa del meu pare.
Els deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: el zel del vostre temple em consumia. Llavors els jueus el van interrogar:
quin senyal ens dones que autoritzi a fer això?
Jesús els contestà:
destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies.
Els jueus respongueren:
fa 46 anys que treballen en la seva construcció i tu el vols reconstruir en 3 dies?
però ell es referia al santuari del seu cos. Quan Jesús ressuscità d'entre els morts, els deixebles recordaren que ell deia això i cregueren en l'Escriptura i en aquesta paraula de Jesús. Durant la seva estada a Jerusalem, en ocasió de la peregrinació de Pasqua, molts, veient els miracles que feia, cregueren en el seu nom. Però Jesús no hi confiava, perquè els coneixia tots. No tenia cap necessitat que li revelessin el que són els homes. Ell sabia prou què hi ha a l'interior de cada home.
Jesús realitza un dels gestos simbòlics que més haurien cridat l'atenció i provocat la ira dels seus enemics: expulsar els venedors i cambistes del temple, defensant el caràcter sagrat i cúltic del lloc. Devia ser una escena fantàstica de com Jesús s'expressa i els fa fora i de la manera que ho devia dir, o no.
Això demostra que era humà, també, que, sí, que realment no era una persona... que era home i que es rebel·lava. Va ser un gest de dir que caram, no?
Però aquí se li acut posar-se a vendre coloms a dintre el temple.
Això era una cosa que era normal, aviam, entre cometes, diguéssim.
Però li havien d'haver dit a Jesús.
S'havia de fer ofrenes, s'havia de vendre una sèrie de coses i havia tot purificat.
Una mica de broma, també.
Havia estat tot... O sigui que el mercat en si, el mercadeig que hi havia al temple, no era pas dolent, perquè era un mercadeig que sortia de la pròpia llei. És el fet que els animals havien de ser purificats, havien de ser matats d'una manera, etcètera, etcètera. I, per tant, hi havia uns llocs on es venien aquestes animals, etc, etc. I el que Jesús, jo crec que aquí es revela, és el fet de convertir només, o de voler només convertir el temple en l'únic lloc sant, diguéssim. A més, això jo crec que és el que destrueix, o vol tirar per terra. El fet de que Déu el podem trobar a qualsevol lloc.
Bueno, ja hi havia les sinagogues en aquell moment. Uh-huh. El problema està, sí, que els sagrats jugaven i venien el sagrat. O sigui, no venien coloms ni vedells. Venia el mateix Déu, perquè tenien estar la moneda, dintre.
Sí, venia la moneda pròpia, el temple.
Per això us dic, això d'aquí és claríssim. Per tant, el que m'ha fet reflexionar a mi és en els llocs sagrats. La primera lectura hem pensat en els temps sagrats. Amb aquesta lectura ens parlen dels llocs sagrats. Què considerem un lloc sagrat? Inclús la gent que no creu, Van a una església, la troben en silenci, s'assenten i reflexionen. Moltíssima gent, per Rodino hi ha l'església oberta pràcticament a Andorra, tot arreu, almenys unes hores, i passa la gent i reflexiona. Aquest és el lloc sagrat. Per això és exclusiu o no? No pot ser lloc sagrat la meva habitació? No pot ser lloc sagrat un bosc allà?
Hauria de ser, si
aquí és la cosa.
Clar, si Déu és amb nosaltres, nosaltres... propi cos és cos sagrat,
temple,
per això...
Temple de l'Esperit Sant.
Exacte.
La idea és aquesta, sí, que els anglicans fan la Pasqua a Andorra a dalt, com a Pedrosa, no, a l'altre, el que teníem a dalt nosaltres, a Ordino. Se'n van allà dalt i fan la Pasqua, el començament del dia de Pasqua, pregant, sí, com si nosaltres fessin maitines, a dalt amb uns salms i amb uns cants. El lloc sagrat és sagrat com a tal, però el lloc sagrat és la mateixa naturalesa de Déu. És la encíclica del Sant Pare, en aquest sentit de que convertim el món en un lloc sagrat. No sé què penseu vosaltres.
Sí, aquesta lectura, que l'hem treballat una mica com a equip de matrimonis, ens suggereix que no hi ha privilegis per uns i per uns altres. Que per això aquest gest amarg de tirar a terra tot, perquè estem parlant de lloc sagrat, però lloc sagrat no ha de ser només aquell lloc, sinó que no hi ha d'haver privilegis perquè hi pugui accedir gent d'altres que no fossin els canvistes.
Sí,
o no fossin...
Hi havia els atris, hi havia l'atri de la dona, l'atri dels... No sé què, hi ha diferents apartats que es podia entrar o no entrar, i això, evidentment, també Jesús, exacte, s'hi revela, i el que vol és que tothom pugui accedir al sagrat. Jo, aquí nosaltres tenim un fill, el petit, que el tenim ara al Nepal, que està fent un voluntariat amb una ONG d'arquitectura, que és el que ell treballa, i ens va enviar moltes fotos, cada moment ens envia fotos. I ens va enviar unes fotos molt xules l'altre dia dels temples que hi ha allà al Nepal, i tot està molt bé. Jo, les seves amigues, que l'equip que han anat, diguéssim, a treballar, que són dos noies més i ell, doncs ens envia unes fotos d'aquelles noies totes meditatives a sobre d'una pedra, a prop d'un temple, i dius, cal anar al Nepal per anar a buscar això. Vull dir, quan realment és el que explica mossèn Joan, no? que realment a Déu el pots trobar enmig de la natura. No perquè la natura sigui Déu, sinó perquè enmig de la natura creada per ell podem accedir a Déu. És a dir, qualsevol espai és bo per aquesta comunió amb Déu Pare.
També una altra cosa, o sigui, la idea de que destruïssin aquell santuari. O sigui, destruir el santuari vol dir destruir la sacralitat. I la sacralitat d'aquell santuari és el mateix Crist, el seu cos. Satant-se ja és el tercer diumenge de la Pasqua. Destruir el cos de Jesús, matar-lo en la creu, vol dir profanar el més sagrat que hi ha al fill de Déu. Pensem en la història, nosaltres deu fer 80 anys que van destruir esglésies, aquests llocs sagrats, si els respectem suficientment i si tenim un respecte.
Però és que el respecte ha de començar per un mateix, no només amb els edificis. Aquí també rau una mica el problema, que no només és sagrat l'edifici, sinó entenem que nosaltres, que hem sigut batejats, que portem l'Esperit Sant dins nostre, que combreguem cada diumenge, també ens hauríem de sentir espai o temple. O... I si ja no ens respectem, avui dia, el dia a dia, com hem de pretendre que llavors...
Però Jesús ens diu que som fills de Déu i ens diu, escolteu, combregueu, dirigim-nos al Pare, Pare Nostre. Mm. La idea és aquesta, és... La destrucció de lo sagrat és d'atacar directament al Pare, que és podria ser el pecat de l'Esperit Sant, no acceptar aquest do de Déu a la nostra vida. És complicat, ja sé que és complicat, però és que aquesta lectura dona molt de si. És molt agressiva, però a la vegada és molt pacífica interiorment, perquè ell diu, Jesús coneixia ben bé de la manera que eren aquella gent, des de dintre.
Sí, això jo diria, per exemple, el fet de dir destruiré aquest santuari i el construiré en 3 dies. I parlava, diguéssim, del nostre interior. No? Jo una mica també em preguntava, no, en base a aquesta lectura, si Jesús realment podria reproduir aquesta escena dins nostra? Realment podria tirar a terra? Quantes coses podria tirar a terra en nosaltres, en el nostre temple interior, que realment no és digne del sagrat, no és digne de lluança a Déu? Jo penso que podria fer molta neteja.
I a l'Església...
I que ens haurien de deixar fer aquesta neteja per part de Jesús, deixar que ell ens penetri i realment ens renovi interiorment, renovi el nostre temple, el que ha de ser el temple de l'Esperit Sant.
I ens hauria de moure una mica a practicar la justícia a favor de tots aquells que estan desfavorits, que també queda molt ben reflexada en aquesta lectura.
El problema també està amb això de la simonia. No sé si un sentit parlar d'això en la
Edat
Mitja. Bueno, la simonia era la compra-venta de càrrecs sagrats, però a la vegada també no era simplement per això, sinó perquè tenia una importància de cara a la gent. Pensem si nosaltres, els capellans d'avui, poder, d'alguna manera, fer una simonia, no d'aquella manera, però amb el sentit de que volem que se'n reconegui.
Ja.
Quin tema deixa vostè ara ja a sobre de la sintonia? Bé, en tot cas, podem, ni que sigui breument, doncs queda dit i també que ens pugui ajudar a la reflexió, com tot el que hem anat parlant aquí en aquesta conversa que hem tingut amb els nostres tertulians al voltant de les lectures d'aquest diumenge tercer de Quaresma. Agraïm a mossèn Joan Fenosa, a la Conxita Salvador i a mossèn Josep Montoya de la participació del programa. Gràcies
a tu.
Gràcies.
Maria.
I a reveure.
A reveure, sí.
A reveure.
I també moltíssimes gràcies a l'Àlex Alsina perquè ha fet possible la part tècnica del programa i, com no, també gràcies a vostès pels seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa que ens fan arribar a la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat taulaevangeli@radioestel.cat. Si ho desitgen, els esperem novament. I també esperem que diumenge vinent siguin amb nosaltres. Comentarem per a vostès la litúrgia del diumenge quart de Quaresma. Us ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Missa conventual de Montserrat.
en directe des de la Basílica de Santa Maria.